Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
De juliol de 1943, costa del sud de Sicília. Les onades colpegen les naus de desembarcament en la foscor total. Milers de soldats aliats esperen la senyal. Nerviosos, saben que a l'altre costat de la platja els espera el mur de ferro d'Adolf Hitler. Però per què les defenses alemanyes són ara tan febles? On són les divisions de Panzer que haurien d'estar plantades al mig de la sorra? Mentre els soldats trepitgen terra ferma a centenars de quilòmetres d'allà, a Grècia i als Balcans, els generals de l'Eix miren el cel i el mar, esperant una invasió que no arribarà mai. Estan custodiant el no-res. Han caigut en la trampa d'un exèrcit que només existeix en el paper, en missatges de ràdio falsos i en la ment de tan sols uns pocs cervells d'intel·ligència britànics. Benvinguts a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de l'operació Barclay. L'operació que sense ni una sola bala real va aconseguir que els aliats guanyessin la Segona Guerra Mundial. Per entendre aquesta mentida, però, primer hem d'entendre una mica el context geogràfic i històric. Estem a principis del 1943. Winston Churchill vol colpejar el que anomena el ventre tou de l'Eix. Itàlia. Li posaven aquell nom perquè era el més feble dels aliats de Hitler, per tant, el que s'havia d'atacar. A l'hora d'invadir el país de la bota, els alemanys tenien clar per on anirien els aliats. Per Sicília. Això era principalment per dos motius. El primer, perquè està enmig del Mediterrani, cosa que feia que si els aliats tenien el seu control, podrien obrir noves rutes comercials. El segon és perquè, si miraves el mapa, el bando dels aliats acabava de conquerir Tunísia, que es troba a només 150 quilòmetres d'aquesta illa. Per tant, era la ruta més segura i el punt clau més proper del bàndol de Winston Churchill. Però, és clar, com he dit, les forces de l'Eix ja veien que era obvi que els aliats anirien cap aquí. En saber-ho, podien mobilitzar el gruix de les seves tropes cap allà i esperar-los, aconseguint així un avantatge molt forta. En aquesta situació, si ens posem en el punt de vista dels aliats, lo lògic serien dues opcions. La primera, intentar enganyar a Hitler per fer-li creure que no entraran per Sicília. Una operació que, com que Sicília en aquell moment és tan important, és pràcticament impossible. A més, significaria d'alguna manera amagar als alemanys totes les tropes quan s'estiguessin dirigint cap allà. Simplement és absurdament difícil. Penseu que en cas de que una de les tropes alemanyes detectés un grup de tropes o una tropa dels aliats, les alarmes saltarien instantàniament i el pla seria descobert. L'altra opció lògica que ens pot venir al cap és simplement atacar un altre lloc. Si els alemanys tenen tan clar que l'objectiu serà Sicília, posaran el seu gruix d'exèrcit allà. Llavors, els altres llocs quedaran més dèbils. Una segona opció que també queda descartada per diverses raons geopolítiques que tampoc em posaré a explicar ara, però que es poden resumir en que l'altre punt estratègicament interessant, que és Grècia i els Balcans, queda per distància fora de la cobertura aèria britànica, cosa que juga molt en la seva contra. I esperar ja no és una opció. Una de les grans potències del bàndol dels aliats, la URSS, és cada cop més dèbil i Hitler cada cop es fa més i més fort. Així que amb aquestes dues opcions descartades, aquí és on entra la secció de control de Londres, amb l'operació Barclay. Una operació d'intel·ligència i d'engany. Però ja hem dit que intentar convèncer Hitler de que els aliats no atacaran Sicília és absurd i impossible. La seva missió no serà aquesta, sinó que serà convèncer-lo de que l'atac que es produirà a Sicília serà només una distracció i que el cop real, el més fort, on hi haurà el gruix de tropes aliades, serà a Grècia. El bando dels britànics va triar aquesta segona ubicació perquè sabia que Hitler tenia una obsessió estratègica per aquesta zona. Primer de tot, sabem que Hitler venia molt inspirat per la Primera Guerra Mundial i tenia terror a que repetís el que va passar en ella. Temia que els aliats obrissin un front als Balcans, obligant a les tropes de l'Eix a lluitar en tres fronts diferents alhora. A l'est, en la frontera amb Rússia, a l'oest, a la zona de França, i al sud, a Grècia. A més, un atac per aquella zona suposava apropar-se perillosament a la zona de Romania, d'on els aliats traien gairebé tot el seu petroli, dels camps de Polesti. En cas d'una invasió a Grècia, els aliats quedaven a un salt de tallar tot el subministrament de petroli a Alemanya. Sense aquest petroli, la guerra per les forces de l'Eix s'acabava a 2 mesos vista. A més, s'ha de tenir en compte que Alemanya havia invadit Grècia feia només 2 anys, després que Mussolini, el dictador italià, estigués fracassant en administrar aquell terreny. Això vol dir que en aquella zona, tot i que reprimida, encara hi havia una forta resistència per part de la població, que els britànics podien aprofitar, és clar. Però per enganyar l'Alemanya nazi no val amb una mentida aïllada. S'ha de crear tota una tranyina de farses calculades al mil·límetre. Tota una segona versió de la realitat. Així doncs, perquè Hitler es cregui aquesta mentida, els britànics activen diverses suboperacions. Una de les més curioses és l'operació Animals. Els aliats contacten amb els grups rebels grecs, que, amagats a les muntanyes, comencen a rebre ordres d'atacar infraestructures, ponts i vies de tren. Perquè us feu una idea de la magnitud d'aquesta suboperació, una de les accions va consistir en que un grup de comandament va baixar per un precipici de 300 metres a la caça de les vies del tren. Van volar el pont pels aires, tallant les comunicacions alemanyes un mes sencer. En una sola nit van ser 5 ponts els que van ser atacats, entre moltes altres accions. Unes operacions en les que van morir moltes persones per dur-les a terme. No perquè el desembarcament fos imminent, sinó per fer creure als alemanys que els aliats estaven preparant el terreny. Morts reals per una invasió falsa. Una de les altres suboperacions que val la pena comentar per sobre és la famosa Operació Mindsmeet. Imagineu un cadàver d'un home sense sostre que havia mort a Londres per ingerir perí per rates. Els britànics el vesteixen d'oficial dels marines i li posen una identitat falsa, li construeixen tota una vida. El llencen al mar des d'un submarí davant de les costes de Huelva. Sobre seu porta cartes personals, una foto d'una xicota fictícia anomenada Pam i, el més important, documents que diuen clarament que l'objectiu és Grècia. El cos és trobat a la matinada per un pescador espanyol, que ràpidament alerta les forces d'autoritat. Franco, tot i que no participant directe de la guerra, gran aliat de les forces de l'Eix, envia la informació a l'espionatge alemany. La informació vola cap a Berlín i els papers arriben a les mans de Hitler. Tot i que magistrals, aquestes operacions només són informació, cartes, i amb això no s'enganya Hitler. Llavors prenen la que segurament és la decisió més boja i espectacular d'aquest episodi, i segurament també una de les més increïbles de la història de la humanitat. Decideixen fer que Hitler vegi la invasió falsa amb els seus propis ulls. És per això que dins l'operació Barclay es crea el 12è exèrcit. 12 divisions senceres de soldats que no existeixen. Des d'Egipte, unitats especials es dediquen a fer soroll. Literalment, emeten trànsit de ràdio fals constantment. Parlen de subministraments, de contractar traductors de grec, de problemes de disciplina en unitats que només són noms en un paper i infiltren agents dobles, com el català Joan Pujol, alias Garbo, que ja vam parlar en un episodi. Ell envia informes dient que ha vist soldats amb insígnies de divisions de muntanya preparant-se per embarcar cap a l'est. Davant d'això, Hitler ordena moure la primera divisió Panzer des de França fins a Grècia. I envia també el mariscal Rommel, el més conegut i temut de tots els generals de l'Alemanya nazi. Tal era la seva fama que els aliats el consideraven pràcticament invencible. Hitler estava buidant Sicília per protegir un fantasma. El dia 10 de juliol, la flota aliada apareix davant de Sicília. Davant d'això, els alemanys encara dubten. Pensen si encara és aquest atac esquer. I triguen hores, dies preciosos en enviar els reforços des de Grècia. Per quan s'adonen que l'operació Barclay era una obra de teatre, Sicília ja està pràcticament perduda. Aquesta operació no només va salvar milers de vides aquella matinada a la platja, sinó que va ser un dels punts clau de la Segona Guerra Mundial. Els britànics van guanyar la batalla abans de començar-la, simplement explicant una història millor que la de l'enemic. L'operació Barclay ens recorda que, tant en la guerra com en la vida en general, a vegades el que veiem no és més que el que algú està decidint que hem de veure. Només amb esperit crític i informació veraç podem ser lliures. I fins aquí l'episodi de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me, jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.